quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Primer de tot, se'n repassen titulars de l'actualitat d'aquest dimecres 3 de novembre. Dolors Lieuri, bon dia.
Bon dia.
Comencem. Després que el Partit Popular hagi fet planar el dubte sobre la legalitat del procediment seguit a la renovació de les guinguetes de platja, avui ens acompanyarà el tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrell.
En aquest mateix espai, el regidor Pérez Basar denunciava, entre altres, no haver rebut la resolució de costes de l'Estat ni tampoc un informe sobre la legalitat del procediment per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament.
El Partit Popular es mostra contrari a l'increment de l'IBI anunciat fa uns dies pel govern municipal.
Pérez Basar ha indicat que la contribució s'encarirà al voltant d'un 8%, afegeix que el seu partit sempre ha estat contrari a augmentar la pressió fiscal sobre els contribuents.
I el govern de la Generalitat treballa actualment en l'avantprojecte de llei del comerç, serveis i fires de Catalunya. L'objectiu és confeccionar un text que aplegui les diverses normes que hi ha actualment sobre la regulació comercial catalana.
Els comerciants de Calella coneixeran de primera mà aquest avantprojecte amb la presència a la ciutat de la directora general de Comerç, Montse Vilalta. Avançarà avui a l'Info Migdia els continguts de la xerrada que es farà a les 3 de la tarda.
I aquest vespre es farà una nova xerrada del cicle sobre medi ambient i participació que promou l'Ajuntament de Calella. La custòdia del territori en serà la temàtica.
Anirà a càrrec d'Elisabet Bonfill, creadora de l'empresa tarragonina Plankton Divulgació i Serveis Marins, que parlarà sobre la importància de marcar estratègies comunes per conservar el patrimoni cultural, natural i paisatgístic.
I el divulgador científic David Bueno, doctor en biologia i expert en genètica, va ser ahir a l'aula d'extensió universitària. Va parlar sobre l'ús de les cèl·lules mare en la curació de malalties.
I va dir que són una eina indispensable ja a dia d'avui en la recuperació de lesions esportives. Vaja, que és el que recorren els futbolistes d'èlit, per exemple. El doctor Bueno va assegurar a micròfons a Ràdio Calella que Catalunya és una potència europea quant a la biomedicina.
El Partit Popular ha fet planar el dubte sobre la legalitat del procediment seguit a la renovació de les guinguetes de platja de Calella. Bàsicament, en el procés de construcció de les quatre instal·lacions que han començat a funcionar aquest estiu, amb unes dimensions més grans que les que hi havia i amb més prestacions per als concessionaris del servei. El portaveu popular, i a partir de la informació que li ha lliurat el govern municipal i a la que no feia, hi feia diverses consideracions.
En primer lloc, denunciava no haver rebut la resolució de costes de l'Estat, tampoc un informe sobre la legalitat del procediment per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Quant a la resolució favorable de costes de la Generalitat, que no reculli l'informe del Ministeri de Medi Ambient i que en ella certifiqui la no utilització de formigó fresc in situ a la platja.
Doncs avui ens acompanya a l'Info Migdia el tinent d'alcaldia de Serveis Públics, que ha seguit també des de l'inici tot el procés de renovació de les guinguetes, també seguint el detall com se'n va fer de la construcció. Albert Torrent, benvinguts a l'Info Migdia.
Hola, bon dia, gràcies.
Si li sembla, anem a pams. Comencem per aquest segon aspecte, el dels materials que es van fer servir a la zona marítim terrestre. Això és el que ens deia ahir el regidor del Partit Popular. Si li sembla, ho sentim per posar-nos en context.
No utilitzant-se formigó fresc in situ. Per mi, no diu si hi havia d'haver-hi una prellosa abans ni res, sinó simplement que no es podia utilitzar formigó fresc in situ en l'obra. Jo crec que queda bastant clar, de totes formes, lògicament jo no sóc un jutge ni molt menys no puc acabar de dir si és correcte o no. Jo crec que no és correcte.
En la resolució del govern català es diu que l'Ajuntament presenta documentació l'agost del 2015 que certifica que no es farà servir formigó fresc in situ, i aquesta és una de les consideracions que justifiquen la resolució favorables de costes, senyor Torrent.
Bueno, jo el que puc dir és que l'Ajuntament municipal, òbviament, el que ha fet és tot el que havia pactat amb la Generalitat i pels permisos que ha tingut. Si després hi han regidors que demanen documentació i en fan un ús partidista i s'esgada i ensenyen segons quin paper sí i segons quin no, ells sabran amb la seva consciència què els aporta a fer tot això, però el que tenim clar des del govern és que hem fet el que ens ha autoritzat a fer la Generalitat, que és l'administració competent amb una ocupació de platja.
Deia, tinent d'alcaldia, que hi ha documentació que se'n fa un ús partidista d'aquesta documentació i que només s'ensenya la que es vol i la que no. Quina és aquesta documentació que no...
Bueno, jo crec que la part on t'explica com es construirà la llosa, jo entenc que si no ho sabeu és perquè no us ho ha lliurat el regidor i aquesta documentació existeix i està presentada. Però jo crec que és una discussió absurda, perquè aquest senyor li donem tota la documentació de la que té l'Ajuntament. La que no li podem donar és la del Ministeri, perquè al Ministeri nosaltres no hi tenim cap tracte. Nosaltres ens dirigem a l'òrgan competent, l'òrgan competent és la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori, que té les transferències fetes, i jo no sé de què em parla, com em parla, què diu el Ministeri ni què diu la demarcació, perquè l'Ajuntament de Calella tots els tràmits els fa amb l'òrgan competent, que és la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquí, si ell, en base d'infundis, d'opinions personals i de coses que sap, acaba pues, aconseguint una notícia, pues, no sé en què el beneficia amb ell o en algú que ell conegui, però en la ciutat segur que no la beneficia en ple.
Senyor Torrent, expliqui'ns, el seguiment, el procediment que es va fer servir per instal·lar la llosa va ser correcte, va ser legal, si no hi ha cap impediment legal en aquest aspecte, no?
Nosaltres vam fer el que la Generalitat de Catalunya es va arribar a l'acord de fer i és el que tenim escrit en els papers i es va fer constructivament tal i com es va quedar que es faria amb la Generalitat, amb una prellosa, amb un textil que protegiria la sorra, una prellosa i a sobre una llosa de formigó que ho acabaria lligant tot. És l'acord que van arribar els tècnics municipals amb els tècnics de la Generalitat i és com es va fer l'obra.
Senyor Torrent, vostè assegura, afirma que el Ministeri, en aquest cas l'Estat, no té res a dir-hi en el procés de construcció de les guinguetes.
No. L'Ajuntament no té res a parlar amb el Ministeri. L'òrgan que competent, amb el qual nosaltres hem parlat sempre, és amb la Generalitat. Nosaltres, amb el Ministeri, no hem parlat mai de res de les guinguetes de Calella perquè la competència està transferida a la Generalitat. És la Generalitat la que parla amb el Ministeri i és la que demana els informes preceptius, el que calgui, que estic segur que ho han fet, però l'Ajuntament de Calella, amb l'únic que fa el tracte de tractes, és amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament de Territori.
Uh-huh. I vostès han preguntat a la Generalitat si la Generalitat ha rebut l'informe de l'Estat del Ministeri? I què diu aquesta resolució?
No, jo sé que el ministeri, com fa sempre, no només en aquest cas, com que no té res a dir, no contesta. I per silenci administratiu, al cap del temps que toca, la Generalitat otorga. I jo sé que el Ministeri, perquè ho he preguntat, el Ministeri no ha fet cap objecció a les guinguetes de Calella. Ha fet silenci administratiu.
I quin interès pot tenir el Partit Popular per sembrar aquest dubte en una qüestió que afecta molta gent? Hi ha un sector econòmic, en aquest cas, de la ciutat.
Bueno, això li viu d'haver preguntat vosaltres amb ell ahir. Jo no sé què el mou, això. Jo suposo que sempre tens l'esperança de que el del PP que et toca a tu, sigui diferent que els altres, però acabes veient pues, que tots els del PP deuen ser igual, no? I acaben fent aquestes coses, jo sé, però no puc dir, perquè a mi m'han dit, però no ho puc explicar, i llavors resulta que el que no és transparent és a l'Ajuntament, que és el que ha donat, com no pot ser d'una altra manera, tota la documentació que té. Documentació oficial, eh? Jo del que explico, no explico res que m'hagin explicat, ni res que jo entengui, però que m'han dit i que no puc explicar. Jo tot el que explico són papers oficials que estan segellats o per l'Ajuntament de Calella o per la Generalitat i és el que hem tirat nosaltres endavant. Perquè nosaltres ens dediquem a la política no per fer les coses malament, sinó per fer-les ben fetes. Jo no em dedico a anar a les ràdios a explicar mitges veritats i mitges mentides. Jo em dedico a fer les coses el millor que puc i sempre dintre de la legalitat.
El Partit Popular, i aquesta era una de les crítiques, també havia demanat, de fet, tres documents, la resolució de la Generalitat, aquest de costes de l'Estat, i també demanava un informe sobre el procediment i si s'havien seguit tots els passos legals, en aquest cas un informe que fessin directament els tècnics de l'Ajuntament de Calella.
Sí, aquí d'informes que els facin un altre podem demanar a tots els que vulguem, però l'administració té els passos que té pautats. El primer que es va fer va ser que la Generalitat va fer un acte de reconeixement de les guinguetes acabades. Aquest acte està firmada i està en poder de l'Ajuntament de Calella, i ara l'Ajuntament de Calella el que està fent és el tràmit de recepció d'aquestes guinguetes, perquè la gent que els ha pagat i els ha fet construir ara ha de fer la donació a l'Ajuntament, i l'Ajuntament el que està preparant ara és l'acte de recepció, que és la cosa que tindrem. El que no farem és fer el que a un regidor li sembli que li hem de preparar un informe. Nosaltres seguirem els passos legals als quals estem obligats, i el pròxim pas és aquest, que és un acte de recepció on l'Ajuntament recepcionarà les quatre guinguetes dels adjudicataris.
Per tant, també un missatge de tranquil·litat pels guinguetaires, no?
Home, tranquil·litat absoluta pels guinguetaires i per tota la població. Nosaltres no ens dediquem a fer focs artificials ni engegar ventiladors i començar a escampar. Nosaltres ens dediquem al que la gent ens ha designat, que és a treballar pel poble, a tirar endavant un projecte, i aquest projecte és en ferm, té tots els permisos que necessitava, i aquí estem per demostrar-ho qui calgui. I, escolta, si algú li sap greu que nosaltres anem endavant i que les coses ens surtin bé, escolta, que s'ho faci mirar.
I aquest algú que pot ser que no li agradi que les coses tirin endavant és qui va demanar que la Guàrdia Civil anés a fer una inspecció ocular en el moment en què s'estaven construint les guinguetes, perquè justament d'aquest fet ahir el regidor del Partit Popular va dir que en tenia coneixement, que el Partit Popular no tenia res a veure-hi. Vostès, el govern municipal, van tenir constància de forma immediata que hi havia hagut aquesta inspecció, i no sé si saben fins on es portarà en cas que haguessin obert expedient o informació?
Bueno, nosaltres de moment no en sabem res més. Sabem el que va fer la Guàrdia Civil, que és no demanar res, anar a fer una inspecció ocular i ja està. No sé, el senyor del PP segurament deu saber més coses que nosaltres, però nosaltres el que sabem és això, que van anar a fer una inspecció ocular, en l'Ajuntament oficialment la Guàrdia Civil no li va demanar res en aquell moment i no n'hem sabut res més.
Doncs, senyor Torrent, gràcies també per haver atès avui la nostra trucada.
Sí, m'agradaria que la gent entengués que l'equip de govern estem indignats, totalment indignats i molt dolguts, perquè algú vulgui donar a entendre que les coses es fan il·legalment o es fan malament. Aquí, no només pels polítics, sinó perquè hi ha una sèrie de tècnics municipals que ho vellen, tot això, les coses es fan sempre com s'han de fer. Almenys en l'Ajuntament, jo no sé, després a casa seva cadascú estarà acostumat a fer les coses com vulgui, però en l'Ajuntament, tant perquè és la voluntat política de la gent que l'estem governant, com perquè hi ha uns tècnics municipals que vetllen perquè les coses es facin com s'han de fer, l'Ajuntament, la gent pot estar tranquil·la perquè fa les coses que pot fer, i legalitats aquí, ni una.
Queda clar, senyor Torrent, gràcies per atendre la nostra trucada.
Adéu.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
El regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Calella, Josep Maria Pérez Basart, s'ha mostrat contrari a l'increment de l'IBI que es farà efectiu l'any que ve en no haver-se modificat les ordenances fiscals que determinen impostos i taxes.
Pérez Basart ha indicat que la contribució s'encarirà al voltant d'un 8%, afegeix que el PP sempre ha estat contrari a augmentar la pressió fiscal sobre els contribuents.
Lògicament, nosaltres sempre hem estat contraris a l'augment dels impostos, i en aquest cas de l'impost de béns immobles, l'IBI, i aquest increment és d'un 7,5%, més o menys, 7,5% a un 8% per a residencial, i nosaltres estem en contra. El que s'ha fet és prorrogar les tarifes que hi havia, però com que la valoració del catastre va augmentant un 10% anual, fa que l'augment de l'IBI sigui d'aquesta mida, 7,5-8%.
El regidor popular xifra en 442.000 euros els ingressos extraordinaris que percebrà l'Ajuntament de Calella en concepte de l'IBI.
I en surt aquest matí quan s'ha produït un despreniment d'una part de la cornisa de l'Hotel Vila.
No s'han de lamentar danys personals, tot i que fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers que han revisat i sanejat la façana. La revisió ha anat a càrrec de l'arquitecte municipal i de la propietat d'aquest establiment hoteler. Segons bombers, l'immoble podria estar afectat per aluminosi.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El govern de la Generalitat treballa actualment l'avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires de Catalunya. L'objectiu és confeccionar un text que plegui les diverses normes que hi ha actualment sobre la regulació comercial catalana.
Segons el Departament d'Empresa i Coneixement, es vol actualitzar, sistematitzar i clarificar conceptes, fer més fàcil la regulació i les càrregues administratives. Aquesta futura llei catalana de comerç incorporarà serveis que es poden considerar assimilables a l'activitat comercial i potenciarà el model de ciutat compacta, on hi ha una harmonització de les activitats i serveis comercials.
Davant d'aquesta nova norma, l'àrea de comerç de l'Ajuntament de Calella ha organitzat una xerrada informativa sobre aquest avantprojecte amb la presència de la directora general de comerç del Departament d'Empresa i Coneixement, Montse Vilalta. De fet, la xerrada està prevista per les 3 d'aquesta tarda a l'Ajuntament Vell. Abans d'aquesta xerrada, Montse Vilalta també ens acompanya avui a l'Info Migdia. Benvinguda, senyora Vilalta.
Hola, bon dia, què tal?
Parlem del seu departament, que està preparant aquest avantprojecte de llei i la futura llei sobre el comerç. Actualment hi ha molta normativa que està dispersa?
Sí, bé, aquesta llei, aquest avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires, justament, i com bé dèieu, és una llei que el que fa és refondre els diferents textos que avui conformen les lleis de comerç, la llei de comerç interior, la llei d'horaris comercials, la llei de fires, i el que fa aquest avantprojecte és, en un únic text, incorporar doncs, tota aquesta norma que té a veure amb l'activitat econòmica del comerç. I, per tant, un element important d'aquest avantprojecte i de tenir aquest text de llei és aportar seguretat jurídica en el sector.
I avui el que fan precisament és explicar i suposo que també conèixer els inputs dels comerciants, no? Visitant el territori per veure quines són les inquietuds o quina és la problemàtica que té el sector comercial.
Sí, efectivament. És tan important el conèixer el territori perquè la nostra activitat de comerç és una activitat tan arrelada a la gent, al territori, a l'activitat del territori i a més amb un territori tan divers, amb sensibilitats tan diferents, es fa molt necessari cada cop més doncs, escoltar i veure quines són les necessitats, les inquietuds, les qüestions que es van plantejant, no solament les qüestions actuals, sinó les que venen en un futur immediat, no? I bé, per una banda és important també doncs, que el sector i el comerç i les entitats associatives del comerç coneguin bé doncs, què és el que aquesta norma, aquesta llei està regulant o està proposant per tal de donar impuls al comerç i per tal de garantir una competència lleial entre els operadors, però evidentment aquestes sessions són bàsiques i necessàries per poder estar al costat del comerç i per poder escoltar el que és important, no? Que és les necessitats específiques d'aquesta activitat i dels operadors que la conformen.
Mm-hmm. Avui, senyora Vilalta, visitarà Calella, que és una ciutat amb un teixit comercial important, una ciutat amb comerç tradicional, amb comerç de petites empreses, i potser m'avanço, però segurament li preguntaran si és intenció del govern que aquesta futura llei sigui proteccionista justament amb el petit comerç.
Bé, no sé si m'ho preguntaran, el que sí és cert és que és una llei que conjuntament amb la llei amb el decret llei d'equipaments comercials, que és una altra norma que regula les implantacions comercials, conformen doncs la base de regulació d'un model, que és el nostre, que és aquest model basat en un comerç de proximitat, en un comerç que cohesiona, en un comerç que és sostenible tant econòmica com ambiental com socialment, no? I per tant, són normes que el que fan és posar les bases de treball perquè això sigui possible en unes ciutats compactes, no? I per tant, aquest comerç petit i de proximitat doncs pugui estar segur i pugui desenvolupar la seva activitat d'una manera amb garanties de creixement.
Una de les qüestions potser que també aixeca més controvèrsia, ara en parlava vostè, és el tema dels horaris comercials, no?
Uh-huh.
que sempre hi ha hagut, també en aquest cas es mirava la llei espanyola, es mirava la llei catalana. Com està la qüestió en aquest avantprojecte, com s'abordarà?
Doncs, sí, és veritat, és una qüestió sensible i també és una qüestió que avui per avui, per temes que ja que ningú se'ns escapa, no? Doncs, és un àmbit que està basat en la norma estatal avui per avui, i el que fa aquest avantprojecte és tornar a incorporar doncs una regulació dels horaris comercials, tant pel que fa a màxim d'obertures d'hores com per també amb el metratge, amb els metres quadrats que poden obrir les botigues, que són més petites i que poden tenir uns horaris, amb excepció, una mica més amples. Però tornem a posar altre cop el que marca model, que són els horaris comercials, que és cultural en la nostra vida a Catalunya, no? I sempre ha sigut així.
Pel que fa a horaris comercials, també amb la possibilitat d'obertura en dies festius, que l'illa és declarada ciutat turística, per tant hi ha molta flexibilitat per part dels empresaris a l'hora de decidir si aixecar o no la persiana, però en aquest sentit sempre es mira la capital, no? Barcelona. No sé si per part de la Generalitat es continuarà doncs amb la decisió presa, no? de que siguin els comerços que es quedin tancats als festius, en aquest cas excepte dies comptats durant l'any.
Bé, Calella és municipi turístic i el que també marca aquesta llei és, i explica, doncs, per ser municipi turístic necessites uns requisits determinats, no?, que facin que tu puguis ser un municipi turístic, però és una decisió que pren el municipi en una àrea determinada i els dies que decideix el municipi ser doncs, això, qualificat de municipi turístic, sempre en termes d'horaris comercials. I, per tant, el municipi en el ple decideix quines àrees i quins dies podran ser d'obertura en aquell municipi i ha de tenir informe tant dels comerciants com dels sindicats, com dels consumidors, com també de la Cambra de Comerç.
Uh-huh. I ja per últim, senyora Vilalta, com planteja la trobada d'avui amb els comerciants de Calella?
Bé, la plantejo amb una, doncs, explicant els temes més crítics, importants, o que marquen doncs, el perfil important del que ha de desdevenir tot el recorregut de la llei, però sobretot escoltar les seves propostes i les seves opinions sobre aquest desenvolupament de la llei que encara està en el seu tram final abans d'entrar al Parlament. No? Uh-huh.
Doncs avui hem parlat amb la directora general de Comerç del Departament d'Empresa i Coneixement, amb la senyora Muntsa Vilalta, que avui, d'aquí a molt poca estona, estarà fent una xerrada amb els comerciants de Calella per parlar d'aquest avantprojecte de llei del Comerç, Serveis i Fires de Catalunya. Senyora Vilalta, gràcies per atendre la nostra trucada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallatv
L'empresa Planton Divulgació i Serveis Marins explicarà aquest vespre a l'Espai Mercat la importància de conservar els recursos naturals, culturals i paisatgístics del medi natural i que tots els agents implicats fixin estratègies conjuntes. De fet, és una activitat promoguda per l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Calella amb el suport de la Diputació i que dirigeix l'investigador calellenc Francesc Peters.
La custòdia del territori aplicada a la costa i al mar és el títol d'aquesta xerrada. Anirà a càrrec de l'especialista en ciències del mar, Elisabet Bonfill, una jove empresària que desenvolupa projectes per garantir la sostenibilitat de l'entorn natural. Ho ha explicat Francesc Peters.
Correcte, l'empresa Plankton doncs, està portada per dos joves emprenedores que tenen la seva seu a les Terres de l'Ebre i que fan molts projectes de custòdia del territori, de com la societat pot interaccionar amb el medi ambient d'una manera que sigui sostenible i encara tothom pugui gaudir. I doncs creiem que serà una xerrada molt interessant per tancar aquest primer cicle de xerrades sobre medi ambient i participació.
Aquesta xerrada es farà 2:15 del vespre a l'Espai Mercat, amb accés lliure.
i l'Aula d'Extensió Universitària va rebre la visita del divulgador científic David Bueno, doctor en Biologia i professor de Genètica de la Universitat de Barcelona, encarregat de parlar als alumnes de Calella sobre la investigació a partir de les cèl·lules mare. Va donar per tancat el dilema ètic que havia aplanat en relació a la utilització de les cèl·lules mare i va assegurar que Catalunya és una regió pionera en recerca biomèdica.
El doctor Bueno afirmava que la investigació sobre cèl·lules mare que s'està fent a Catalunya és una de les més importants d'Europa.
És un dels llocs més avançats que hi ha a Europa. De fet, aquí tenim un dels bancs de cèl·lules mare més importants que hi ha a nivell mundial. I, de fet, tot el que és Catalunya és la bioregió europea més potent en biomedicina. I això inclou les cèl·lules mare.
El professor de l'Aula d'Extensió Universitària és un dels divulgadors científics més reconeguts al continent, autor de 7 llibres per apropar la genètica a la ciutadania, col·laborador habitual també en diverses capçaleres de premsa. Combina aquesta vessant professional amb la docència a la Universitat de Barcelona, on imparteix classes de genètica. En aquest camp, explicava ahir a Ràdio Calella, ja s'estan fent tractaments mèdics amb cèl·lules mare.
De moment es fa servir sobretot en medicina esportiva per accelerar la recuperació després d'una lesió. Per això els jugadors de futbol en 15 dies solucionen lesions que una altra persona potser trigaria mesos. Però s'està treballant a nivell experimental en molts altres camps, a curar la diabetis, fins i tot algunes malalties neurodegeneratives.
Però encara no s'utilitzen, deia, en l'oncologia, un àmbit on la investigació encara es fa de forma experimental, bàsicament per conèixer i entendre el comportament de les cèl·lules cancerígenes.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El Departament d'Ensenyament ha concedit 39 beques menjador Arenys de Mar. Es tracta d'ajudes les més urgents per la situació familiar en què es troben els nens i nenes. Aquesta és una primera subvenció més petita de la que realment es va demanar, Dolors.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar va fer 198 peticions, el Departament només n'ha acceptat 134, però d'aquestes, ara per ara, només s'avançaran les ajudes per 39. Tot i això, el regidor d'Educació, Ramon Vinyes, ha explicat que aquests diners encara no s'han rebut perquè primer han de passar pel Consell Comarcal.
Si hi ha algú que no li ha tocat la beca, però les seves circumstàncies, el més que l'estigui baramat amb les beques, són que realment podrien tenir alguna ajuda, algun tipus d'ajuda, doncs adreçar-los a serveis socials perquè expliqui la seva característica, la seva situació. I pot ser, no serà una beca, però sí pot ser alguna ajuda.
Ramon Vinyes diu que no se sap quan podran rebre els diners. Mentre no arriben, les famílies acorden amb l'escola la manera com poder accedir al servei de menjador. En alguns casos, per exemple, l'empresa que el porta accepta esperar que l'organisme supramunicipal ho pagui. Vinyes ha afirmat que en cas que alguna família ho necessiti i la seva sol·licitud de beca no hagi estat acceptada, poden intentar anar a serveis socials per aconseguir algun tipus d'ajuda. En general, la Generalitat ha concedit 84.000 beques menjador aquest curs, unes 15 més que el passat. Al Maresme se n'han donat gairebé 5.000, però en la gran majoria dels casos només se subvenciona la meitat de la beca.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
El temps. Informació que ens acosta Joaquim Serra.
La situació meteorològica ha de continuar avui sense grans complicacions. Temps estable, ambient assolellat, alguns núvols baixos, poc importants, sobretot cap al Serra de Litoral al llarg d'aquesta tarda, i poca cosa més a destacar. Els vents, a més, també com ahir, continuaran fluixos, bufaran del sector sud-est, de mar cap a terra, les hores centrals del dia, amb una situació marítima també tranquil·la, dominada per la mar arrissada, marees de marejol poc importants. En quant a temperatures, continuem amb aquest notable contrast tèrmic entre la nit i el dia. De nit ens hem d'abrigar una mica, de dia l'ambient suau, agradable o fins i tot un pèl càlid a les hores centrals de la jornada, amb aquests valors al voltant dels 19, 20, 21 graus fins i tot. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que els núvols han d'anar en augment al llarg del dia. Ja al matí veurem com els núvols alts i mitjans es van incrementant i durant la tarda el cel quedarà força cobert. De tota manera, no esperem de moment precipitacions de cara a demà, amb unes temperatures que, pel que fa a les màximes, baixaran un palet, precisament perquè hi haurà més núvols al migdia. Les mínimes pràcticament no variaran. Tot això amb vents fluixos i amb una situació marítima que ha de continuar tranquil·la a tota la costa maresmenca, tot i que el vent de Garbí es podria reforçar una mica durant la tarda. Pel que fa a la previsió de cara a dissabte, tindrem un dia de canvi, un dia amb el pas de l'arribar d'una línia frontal que farà que el cel estigui ennuvolat durant bona part de la jornada. ja cap al matí migdia podem tenir alguna primera precipitació, de moment minsa, creiem que poc important perquè tindrem vents bàsicament del sud-oest, uns vents que no acostumen a afavorir massa les pluges aquí a la comarca. Un vent, per cert, que serà moderat fins a mitja tarda aproximadament. Després es farà més variable i a l'hora que s'afablirà. De fet, a última hora del dia de dissabte, entrada la nit de dissabte a diumenge, sembla, tot apunta, que les precipitacions es faran generals i una mica abundants aquí a la comarca. Ho esperem, perquè convé que plogui. Per tant, un canvi de temps que ens portarà aquestes pluges, sobretot, com dèiem, la nit de dissabte a diumenge. Fins i tot la matinada, primeres hores del matí a diumenge, encara continuarà plovent. Després aquests núvols s'han d'anar retirant, però el més destacable és que de cara a diumenge les temperatures baixaran de forma notable.
Arribem a les dues. Fins demà.